Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 28 de maig del 2025. A Sant Feliu de Guíxols han vist sortir el sol fa justament una hora i 43 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 18 graus. Avui començarem un període de calor de ple estiu amb temperatures que poden arribar als 30 graus a l'interior de la comarca durant uns quants dies. Arran de mar la temperatura però pujarà menys, amb valors que seran inferiors als 25 graus. Tot i això, tindrem aquesta sensació de xafogor que, per aquells que no ho hagin notat, ens acompanya des d'ahir mateix. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que es fa de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal i a Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que l'Ajuntament de Platja d'Aro ha aprovat el nou reglament del mercat ambulant que preveu eliminar un terç de les parades actuals. De seguida ampliarem aquesta informació, però a més destacarem que la Bisbal d'Empordà vol destinar gran part del romanent líquid de tresoreria per impulsar diverses inversions estratègiques. Les repassarem totes. I a més, més de la meitat dels càmpings gironins tenen més de 50 anys d'història. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més avui parlarem amb el membre de l'organització del Festival Internacional del Terracota Museu i també bateria de Gramofon All Stars Big Band, l'Aleix Bou, per conèixer totes les novetats del festival que es va presentar ahir mateix a la Bisbal. I avui també parlarem amb la membre de l'associació Biocultura Palamós, Lourdes Galceran, sobre la 7a Fira del Conte d'aquest municipi que se celebra aquest dissabte 31 de maig. De seguida repassem totes aquestes informacions. Abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Saludem a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
També tenim en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, molt bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com explicàvem, l'Ajuntament de Platja d'Aro ha aprovat el nou reglament del mercat ambulant que preveu eliminar un terç de les parades actuals. I és que la mesura ja ha generat rebuig entre els marxants que han denunciat que 70 famílies es quedaran sense feina. El consistori, però, defensa que el canvi és una aposta per un nou model i també que serveix per combatre les falsificacions. I canviem de tema perquè la Bisbal d'Empordà vol destinar gran part del romanent líquid de tresoreria per impulsar diverses inversions que són estratègiques, Sergi.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha anunciat que el municipi compta amb un romanent líquid de tresoreria de prop de 2,3 milions d'euros per a l'any 2025. Aquests recursos provenen del superàvit pressupostari de l'any anterior i permeten fer noves inversions sense comprometre l'estabilitat econòmica del consistori.
I més de la meitat dels càmpings gironins tenen més de 50 anys d'història.
El 60% dels càmpings que formen part de l'Associació de Càmpings de Girona han assolit o superat els 50 anys d'activitat. Es tracta de 45 establiments d'un total de 75, una dada que reflecteix la maduresa i estabilitat d'un sector clau per a l'economia i el turisme del territori.
I parlem d'empresa perquè Begur estrena Begur és empresa, una nova eina municipal pensada per potenciar l'activitat econòmica i també donar suport directe al teixit empresarial. Carla Saló.
La iniciativa, impulsada per l'àrea de promoció econòmica, busca ser un punt de trobada per a persones emprenedores, autònoms i empresaris. El projecte ofereix un servei d'acompanyament individual per definir i desenvolupar idees de negoci, preparar plans d'empresa, gestionar llicències o trobar finançament.
I fa 10 anys que l'associació Valentes i Acompanyades dona suport a joves que s'enfronten a matrimonis forçats. En aquest temps ja ha atès a prop de 400 noies arreu de Catalunya.
Davant aquesta pràctica i la manca de visibilització, l'entitat ha decidit impulsar una campanya per aconseguir el compromís als ajuntaments d'arreu de Catalunya per mirar d'erradicar-la. Entre aquests ajuntaments, la Bisbal d'Empordà va aprovar aquesta moció el passat mes de febrer. Un dels objectius és que cada municipi es declari lliure de matrimonis forçats i assumeixi responsabilitat responsabilitats clares.
D'aquesta aprovació en vam parlar ahir al Supermatí amb la directora d'aquesta associació, la Carme va venir aquí al programa i ens va explicar una mica més tots aquests detalls que ara ampliarem. Però hem de parlar també de que la Fundació Oncolliga Girona ha donat prop de 45.000 euros a l'Hospital de Palamós gràcies a la recaptació que es va fer durant l'Oncotrail 2024 a Carla Mallol.
Amb aquests diners s'han comprat dues lliteres i 12 butaques ergonòmiques per a l'Hospital de Dia Mèdic. La cursa solidària, que se celebra des del 2013, ha recaptat més de 390.000 euros en la seva última edició.
I hem d'encetar breument la plana cultural perquè The Pioneers, Fetus i The Gramophone All Stars Big Band formen part de la 13a edició del Festival Internacional del Terracota Museu, que es va presentar justament ahir a la Bisbal. Sergi.
La proposta manté el format de concerts els dimecres de juliol i reafirma el seu compromís amb la música alternativa i la creació local. El cartell d'enguany inclou un total de 13 actuacions que tindran lloc a l'aire lliure al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà.
I com sempre, més enllà de l'Empordà passen coses, i és que a petició de Polònia, que és qui ostenta la presidència de torn al Consell d'Afers Generals de la Unió Europea, ha decidit ajornar la votació sobre el reconeixement del català com a llengua oficial al continent, una discussió que també inclou l'euskera i el gallec, que recordem-ho que ahir dimarts s'havia de fer aquesta votació, però finalment aquesta proposta no va entrar-hi. I és que en les primeres intervencions els ministres d'estats com Alemanya o Itàlia ja van demanar la retirada de la qüestió de l'ordre del dia davant els dubtes legals i també econòmics que encara es mantenen en relació a aquest tema. Una decisió que finalment s'ha acabat prenent, i a les reticències alemanyes i italianes s'hi han sumat les de Finlàndia, Suècia, Croàcia, Àustria i Txèquia. Han estat fins a una desena d'estats membres els que han considerat que encara és prematur prendre una decisió en la reunió que s'ha celebrat aquest dimarts al Consell de la Unió Europea. I canviant de tema, perquè la policia espanyola ha detingut aquest dimarts a la nit qui va ser el número 2 del Ministeri de l'Interior durant el govern de Mariano Rajoy, Francisco Martínez. L'han arrestat per als seus vincles amb el pirata informàtic José Luis Huertas, conegut com el Casec, a qui també han arrestat. També hi ha hagut diferents entrades i escorcolls en diversos domicilis de Madrid i Andorra, on s'ha detingut a una altra persona. En total hi ha 4 detinguts. I canviant de tema, perquè hem de parlar de violència masclista, perquè una dona de 38 anys ha mort assassinada al de Nueva de Camino, a Cáceres, en un cas que la Guàrdia Civil confirma com a violència masclista. I és que la dona va ser trobada morta al carrer després de caure pel balcó amb la seva parella. Tots dos tenien ferides d'arma blanca. L'home, que està detingut, ha estat traslladat a l'Hospital de Plasència a l'espera que hi hagi més investigació i per saber també què ha passat. I parlem dels Mossos d'Esquadra, que investiguen l'agressió amb una navalla a un professor d'institut. Va passar aquest dimarts al migdia al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs, quan el docent de 45 anys sortia de classe, segons ha avançat el diari El País. El professor va quedar ferit lleu després de rebre dues punxades amb l'arma blanca quan era a punt d'entrar al seu cotxe. En concret, la víctima en va rebre una a l'esquena i que no ha arribat a tocar-li el cos, i una altra a les natges de poca profunditat. De moment encara no se sap qui era l'agressor i qui va perpetuar aquest fet. I encetem la plana esportiva, perquè Lamine Yamal renova i serà jugador del Barça fins al 2031. El club i el futbolista han signat el nou contracte fins aquest any, quan l'estrella blaugrana tindrà només 24 anys. L'acord s'ha tancat a les oficines del Camp Nou amb la presència del president del Barça, el senyor Laporta, i el vicepresident esportiu Rafa Juste, el director esportiu d'Eco i el seu representant Jorge Méndez. El contracte, però, no entrarà en vigor fins al 13 de juliol, que serà quan el jugador, Lamine Yamal, complirà 18 anys, per tant, pendents de que s'activi aquest contracte. I abans de seguir amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal i a Ràdio Begú, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica que ens ha preparat el nostre company Isaac Vila. I és que avui iniciem un període de calor de ple estiu amb temperatures que podrien arribar als 30 graus a l'interior de la comarca durant uns quants dies. Arran de mar, però, la temperatura pujarà menys, amb valors que seran inferiors als 25 graus. Tot i això, hi haurà aquesta sensació de xafogor que ens acompanya des d'ahir mateix. Al cel, poques novetats, domini del sol i hi haurà quatre núvols decoratius. Avui dimecres continuarem amb una mar ben tranquil·la i bufarà vent de garbí a la tarda, una mica més important a la zona de la badia de Palamós. Per tant, ha arribat definitivament el moment de deixar enrere jerseis i jaquetes allò més gruixudes per agafar la roba d'estiu i per aquells que no hagueu fet el canvi d'armari, ja és hora de fer-lo. Des d'aquí ja us avisem que arriba aquest temps d'estiu que ens acompanyarà més d'un dia. Per tant, gràcies Isaac Vila per preparar aquest comentari sobre la previsió meteorològica. I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, escoltem una mica de música amb els Amics de les Arts i Jean-Luc.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir: no agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.
I et deixo aquí sobre un pobre llit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs, si tens gana o vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa.
La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un 5, fer un 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però ja no passava res, només aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fer res. I amb una paret al fons, impresa en blanc i negre, hi havia un pòster d'en Godard. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc.
Ell va dir que en casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, ella no ho vol. Després què? Després tot això acaba siguent un rotllo patatero.
Em va convidar a fumar i en un plano seqüència una frase magistral: una dona és una dona, no et preocupis, tant se val.
Sols vaig mirar-la i a l'hora de marxar ell em va fer un petó que encara no sé interpretar.
Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc.
Jean-Luc, ai, Jean-Luc.
quan passa un minut d'un quart de nou del matí, comencem amb aquest repàs informatiu parlant de que The Pioneers, Fetus i The Gramophone All Stars Big Band formen part de la 13a edició del Festival Internacional del Terracota Museu. La proposta manté el format de concerts els dimecres de juliol i reafirma així el seu compromís amb la música alternativa i de creació local. El cartell d'enguany inclou un total de 13 actuacions que tindran lloc a l'aire lliure al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà, Sergi.
La primera nit, el festival rebrà The Pioneers, una formació clau del reggae nascuda el 1962 a Jamaica. Serà l'únic concert a Catalunya dins la seva gira internacional. El segon dimecres combinarà el punk amb sons d'arrel i els bisbalencs Fetus presentaran el disc Càntir Nou fa aigua fresca i els acompanyaran els osonencs Power Burkas. La tercera sessió portarà una mirada més electrònica i contemporània i actuaran Dame Aria, reconeguts per la seva barreja de ritmes industrials i sons tribals, Joina i la jove Chloe Rienbaugh. La quarta nit estarà dedicada a la fusió intercultural amb diversos grups. I la clausura del festival anirà a càrrec de The Gramophone All Stars Big Band, que tornen al festival per celebrar els seus 10 anys. Com és habitual, el festival també oferirà música enllaunada amb punxadiscos convidats. Les entrades amb preus populars ja es poden adquirir a través del web del festival amb opció d'abonament per a les 5 sessions. Durant la presentació del cartell, celebrada al mateix museu, l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, va destacar la singularitat del festival dins l'oferta cultural de l'estiu empordanès.
Complim un dels objectius, que és que aquest museu doncs vagi més enllà de portar la part de ceràmica, sinó fer-la oberta a tota la ciutat, ser d'habitat un centre cultural més que museístic i utilitzar aquests espais magnífics en aquí doncs, per altres usos, en aquest cas de música o altres vegades que s'ha fet de fira.
I per seguir parlant d'aquest Festival Internacional del Terracota Museu, ens visita l'Aleix Bou, membre de l'organització d'aquest festival i també bateria de The Gramophone All Stars Big Band. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè estàvem parlant de tota aquesta programació que tindrem al llarg, no?, d'aquests dimecres de juliol. Esclar, a l'hora de configurar el cartell, com ho feu? Perquè no és senzill combinar tots aquests estils i reunir-los en un sol festival.
No, la veritat és que ens costa molt, o sigui... és difícil programar amb pocs recursos, és difícil programar quan depens de la gent i en un espai gros, però bueno, el que intentem sempre és com que siguin nits temàtiques, que hi hagi pues, una nit més dedicada al reggae, una nit més dedicada al rock, com és el dia de Fetus i Power Burkas, tot això.
I, esclar, parlant d'aquests artistes, no?, que són bastant diferents, a més, aquest any porteu The Pioneers, esclar, tot això, amb poc pressupost, vull dir, hi ha molta feina al darrere, però com decidiu establir les diferents nits temàtiques que teniu aquí al festival?
Bueno, el que intentem és que hi hagi una mica de... una nit diferent per tothom, per tots els gustos. Ho pensem també... Clar, amb el tema de Pioneers a vegades estem en contacte amb els programadors d'aquestes gires internacionals, estem al cas de si hi ha algun artista que està en gira en aquells moments, en el mes de juliol, i els intentem portar. Clar, el cas de Pioneers és un cas excepcional perquè estem parlant d'un dels grups més importants del reggae, vull dir, segurament en un top 10 hi són segur. Aleshores això, bueno, ens fa molt feliços.
Per tant, és una oportunitat de veure'ls també en un format que també queda més recollit, que no és els grans festivals que estem acostumats a veure per aquí a la zona.
Totalment, sí. De fet, això és el que ens es marca, que és una cosa de petit format, tot i que hi ha grups com Fetus o Gramophone All Stars que tenen una trajectòria ja de poder tocar en festivals també més grossos. El que ens interessa també és la cosa aquesta de generar una oferta que normalment a pobles més petits no tenen un cicle de aquest any ens hem animat i hem fet un dia més perquè normalment fem 4 dies, però com que el juliol tenia 5 dies i hi havia la cosa aquesta de poder portar els Pioneers, doncs vam dir vinga.
Per tant, aprofitem i ampliem els dies. Esclar, estem parlant també que els concerts al Festival Internacional del Terracota Museu es fan els dimecres, a diferència d'altres festivals que aposten per fer-ho divendres, dissabte, que són els dies on hi ha més afluència de gent, però no sé si això també és un punt diferenciador d'aquest festival, és a dir, apostar per portar la cultura fora dels dies habituals en què normalment es consumeix més cultura.
Totalment, totalment. Jo, que sóc músic, normalment sempre tenim els concerts els caps de setmana i jo trobo a faltar a vegades una proposta cultural també entre setmana i sobretot el mes de juliol crec que està molt bé pues, perquè el temps acompanya molt, ajuda molt a dinamitzar un poble, la gent ve, socialitza, pues, veu un concert guai o dos... Aleshores, crec que és molt important que sigui els dimecres.
També, bueno. Suposo que també és per desembossar una mica totes les propostes que tenim aquí a la comarca, que realment són entre són al cap de setmana.
Sí, sí, totalment, totalment. Crec que és un bon dia també. Queda mitja de setmana, si fos un dilluns, igual la gent està cansada al cap de setmana i costa més sortir a casa, però el ser ja un dimecres ja és com... que ve de gust fer coses, no?
I potser és la prèvia una mica abans del cap de setmana. Esclar, aquesta és la 13a edició del festival. Esclar, no sé com ha evolucionat, perquè estem parlant, no?, de que aquest any porteu The Pioneers, també porteu Fetus, també hi sou vosaltres, de Gramophone, All Stars, Big Band, vull dir que la qualitat del cartell és gran, però i els altres artistes que també s'hi han sumat aquest any, però no sé com ha evolucionat tota aquesta configuració del cartell, la història del festival, vull dir, com ha anat canviant al llarg dels anys, també tenint en compte que en un principi el festival no es feia al Terracota Museu, sinó que s'ha fet en dos espais més. Esclar, tot això, com ha anat canviant?
Bueno, surt d'un teixit associatiu, d'una associació que ara bueno, ha desaparegut una mica, però que es deia Indivendres i que vam començar fent aquest cicle i després també teníem una barraca a la Festa Major de la Bisbal. I després el que ens hem anat quedant és un reducte d'això, amb gent que encara tenim ganes de fer coses i el que sobretot ens mou pues, és la cosa aquesta de dinamitzar i d'ampliar una mica més l'oferta cultural. Bàsicament ho fem per amor a l'art, perquè ens ve de gust, vull dir, ningú guanya cap euro amb això i el que, bueno, ho hem aconseguit fent a base de gràcies a la gent, gràcies a la gent que ha vingut i gràcies a la gent que ens ha ajudat a qualsevol cosa, a treure cadires, a penjar pòsters, a el que sigui. I hi ha hagut una base que hi som des del principi i després gent que ha anat entrant i sortint, però bàsicament és això, gràcies a la gent.
I esclar, no sé si al cap dels anys hi ha aquest públic consolidat, no?, que busca propostes més alternatives als típics cartells que podem veure al llarg de tot l'estiu. No sé si teniu gent allò seguidora d'aquest festival.
Sí, i tant. O sigui, de fet estem molt contents perquè vam anunciar el cartell ahir i hem vengut molts abonaments. Crec que no sé si m'equivoco, però crec que ja és com els abonaments que vam vendre l'any passat.
Ostres!
Sí, aleshores tot això ha anat molt bé i sí, sí, hi ha gent assidui que ve cada any, que molta gent no coneix algunes propostes. Hi ha un dia, per exemple, que suposo que la gent no ho coneixerà, però que igualment ve a descobrir nous projectes. I això és una de les coses que més ens agrada, que no depenguem de noms superfamosos per captar la gent.
Esclar, parlàvem d'aquests abonaments. Crec que les entrades ja es poden comprar, però com funcionen aquests abonaments? I si, per exemple, si nosaltres ens interessa venir a un o dos concerts, podem comprar les entrades per separat, no? També?
Sí, exacte. Doncs ahir es van acabar les entrades dels abonaments a preu reduït, que era els a preu reduït, que eren 30 euros, mm-hmm. que era baratíssim, i ara els abonaments valen 35 euros fins al dia del primer concert, que allà deixem de vendre abonaments. Mm-hmm. I després es poden comprar o bé anticipades o bé a taquilla.
Mm-hmm. I més o menys quins preus oscil·len aquestes, o les anticipades o les de taquilla?
Crec que són 12 euros la nit, mm-hmm. o 10, ara no em voldria equivocar, però diria que és això.
A més, aquest any crec que el servei de bar incorporeu a veure que ho digui bé, a Cala Pilar Domingo, que és de la zona, vull dir, també feu aquesta aposta pel territori. És clar, no sé si això, a part de fer-se notar en què estem a la Bisbal, també es pot fer a través d'aquests àmbits, no? Per exemple, oferir aquest servei de bar a una persona que treballa aquí.
Sí, sí, totalment. Intentem, com també a les nits que hem programat, que hi ha, pues, que hi ha tres artistes locals, o bueno, de fet algun més, que el servei de bar o sopar siguin a càrrec de cada Pilar Domingo, per nosaltres és increïble, perquè hi ha aquest component local, i a part que segurament és el nostre bar preferit, i tot el que cuina la Maria està boníssim, aleshores crec que el públic ho disfrutarà.
Uh-huh. I ja per acabar m'agradaria preguntar, perquè ahir durant la presentació jo hi vaig ser-hi, i vam veure, no, aquesta proposta que feu aquest any, que és que a cada actuació, o sigui, a cada concert, a cada dia de concert, hi haurà el sorteig d'una peça única creada, doncs, per aquest ceramista, ara et diré el nom, en Lluís. Doncs en Lluís ha creat peces de ceràmica, mm-hmm. en funció de diverses cançons que són d'aquests artistes que hi ha al festival. Com funciona aquest sorteig? Què hi podrem trobar? I com es creen aquestes peces ceràmiques que són molt interessants?
Sí, és molt interessant. Bueno, això és un projecte que també el que intentem a vegades és com fer alguna cosa diferent, que es desmarqui una mica a la resta de festivals. I una de les coses serà aquestes. Encara no sabem ben bé com anirà el sorteig, però bueno, ho anirem desvelant d'aquí a poc.
Mm-hmm. I és clar, a mi el que em va sorprendre és que d'aquestes peces, vull dir, cada creació està feta en base d'una cançó dels artistes que participen d'aquest festival. És clar, no, com ha estat aquest procés de creació? Com va sorgir la idea de fer aquest sorteig, i com és aquesta col·laboració amb en Lluís Llenes, que és aquest ceramista que fa aquesta tècnica de creació d'aquestes peces a partir, doncs d'aquestes cançons?
Bueno, va sortir això d'intentar fer coses diferents, de no quedar-nos, o sigui, de la mateixa manera que també en el FITAM, pues, hi haurà també la botiga de discos que hi ha aquí a la Bisbal, que es diu El Rentell, pues, hi ha els serveis de sopars a càrrec de Cala Pilar Domingo, pues, aquest any també hem intentat aportar aquesta cosa de, ja que estem al Museu Terracota, pues, lligar una mica tot això, i que en Lluís Llenes faci unes peces de cada artista, i també, pues, que sigui el sorteig aquest, i que després les donarem, i creiem que és molt interessant. Mm-hmm.
Doncs estarem molt pendents d'aquests concerts, de tots els artistes que passaran pel Festival Internacional del Terracota Museu. Hem parlat amb l'Aleix Bou. Gràcies per ser aquí al Supermatí, i això, vull dir, moltes ganes de que comenci aquest cicle. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi adeu. Molt bé. Adeu, adeu.
Que vagi bé.
I nosaltres seguim al Supermatí, però escoltem una mica de música amb Damiano David i Born with a Broken Heart.
Just like you. But I'm an alien. Oh.
I quan passen gairebé 4 minuts de 9:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que Platja d'Aro ha aprovat de manera definitiva el nou reglament del mercat ambulant. La mesura redueix un 35% les parades actuals i ha generat una forta oposició entre els marxants que participen en aquest mercat del municipi. I és que una trentena de paradistes es van manifestar aquest dilluns davant l'Ajuntament mentre es votava aquest text. A dins la sala hi van exhibir cartells amb el lema "Marxants en perill d'extinció". El portaveu dels paradistes, Jaume Riera, ha denunciat que la nova normativa els deixarà sense feina a unes 70 famílies.
Si fos d'ells, jo no voldria passar la història de les cròniques de Platja d'Aro com el govern que ha destruït el mercat i ha tirat 70 famílies al carrer perquè es busquin la vida. Jo no voldria ser, si fos d'ells, passar la història negra de Platja d'Aro siguin això. I nosaltres estem aquí per intentar, doncs, bueno, que això no passi. I si no ens entenem, doncs, bueno, ja farem el que hàgim de fer i ja està. És que no hi ha una altra.
El nou model preveu passar de 137 a 87 parades i dividir l'espai actual en dues meitats, una per al mercat i una altra per aparcament. Tot i que s'han rebutjat gairebé totes les al·legacions que es van presentar durant aquest procés de visió pública, es crearà una comissió de seguiment amb representants dels marxants. L'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, ha defensat aquest nou reglament com una manera d'endreçar l'activitat i reduir també així la venda de productes falsificats, sobretot en el sector textil. Els paradistes, en canvi, consideren que el mercat s'encamina cap a la desaparició i alerten que no podran treballar a Platja d'Aro a partir de la tardor. I canviem de tema perquè la Bisbal d'Empordà vol destinar gran part del romanent líquid de tresoreria per impulsar inversions estratègiques al municipi. L'Ajuntament de la Bisbal ha anunciat que la ciutat compta amb un romanent líquid de tresoreria de prop de 2,3 milions d'euros per a l'any 2025. Aquests recursos provenen del superàvit pressupostari de l'any anterior i permetrien fer noves inversions sense comprometre així l'estabilitat econòmica del consistori, Sergi.
Una part important d'aquests fons es destinarà a millores en equipaments municipals. Entre les actuacions destacades hi ha la redacció del projecte de la nova biblioteca Lluïsa Duran amb una partida de 90.000 euros. També es preveu l'ampliació de la zona esportiva i reformes al camp de futbol amb una inversió total de 110.000 euros. El pressupost del romanent també inclou accions urbanístiques com el pla d'asfaltatge de carrers amb 200.000 euros, la rehabilitació de fonts públiques i voreres, així com l'arranjament de camins rurals i la creació d'un espai de dol perinatal al cementiri. Pel que fa a serveis socials, es destinaran 50.000 euros a l'adequació d'habitatges socials i també es finançaran diversos estudis tècnics per planificar un nou pla d'habitatge, l'ampliació de la zona esportiva i la construcció d'un tanatori. Altres equipaments municipals també rebran millores com la piscina municipal, l'escola Bressol, el tren petit, la comissaria de la policia local i la residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu.
I més de la meitat dels càmpings gironins tenen més de 50 anys d'història, i és que el 60% de càmpings de les comarques de Girona que formen part de l'Associació de Càmpings de Girona han assolit o superat els 50 anys d'activitat. Es tracta de 45 establiments d'un total de 75, una dada que reflecteix la maduresa i també l'estabilitat d'un sector clau per l'economia i el turisme del territori.
Aquest 2025, dos càmpings de l'Alt Empordà, Port de la Selva i Rodes de Roses, celebren el seu cinquantenari amb diverses activitats festives. En el marc de l'Assemblea General Extraordinària, celebrada recentment, l'associació va reconèixer amb el guardó Càmping Daurat aquests dos establiments, així com el Càmping Palamós i el Càmping Relax G, fundats als anys 50 i 70, respectivament, i ara integrats a l'entitat. Durant l'acte, el president de l'associació, Miquel Godanegre, va anunciar l'arribada del projecte Smart Camp, una iniciativa tecnològica per posicionar les comarques gironines com una destinació capdavantera en innovació. El projecte utilitzarà eines com l'anàlisi de dades massives, la connexió d'objectes intel·ligents i la intel·ligència artificial. Els càmpings de la demarcació registren més de 8 milions de pernoctacions cada any, gairebé la meitat del total de Catalunya. El sector genera més de 7.000 llocs de treball directes i té un impacte econòmic superior als 1.500 milions d'euros. A més, gairebé la meitat dels establiments disposen de certificacions ambientals i apliquen mesures d'eficiència energètica i protecció del paisatge.
I canviem de tema perquè hem de parlar d'empresa, perquè Begur estrena Begur és empresa, una nova eina municipal pensada per potenciar l'activitat econòmica i donar suport directe al teixit empresarial del municipi. La iniciativa, impulsada des de l'àrea de promoció econòmica, vol ser un punt de trobada per a persones emprenedores, autònoms i també empresaris. Carla.
El projecte ofereix un servei d'acompanyament individual per definir i desenvolupar idees de negoci, preparar plans d'empresa, gestionar llicències o trobar finançament. També s'hi dona suport per accedir a subvencions i ajuts públics, amb especial atenció als projectes de digitalització i creació d'ocupació. Una altra peça clau és la participació en el programa Reempresa, que facilita el traspàs de negocis actius a nous propietaris, assegurant la continuïtat i l'aprofitament dels recursos existents. Paral·lelament, l'Ajuntament ha iniciat un treball de prospecció directa per conèixer les necessitats reals dels negocis locals. Aquesta aproximació permet adaptar els serveis oferts i garantir una resposta útil a les demandes del sector. Segons el regidor de promoció econòmica, Andreu Penyalbé, Begur vol ser un aliat per a les empreses i els professionals del municipi. Per això, el projecte també preveu formacions periòdiques en àrees com la gestió empresarial, el màrqueting o les eines digitals.
I fa 10 anys que l'associació Valentes i Acompanyades dona suport a joves que s'enfronten als matrimonis forçats. En aquest temps ha atès a prop de 400 noies arreu de Catalunya i davant aquesta pràctica i la manca de visibilització, l'entitat ha decidit impulsar una campanya per aconseguir el compromís dels ajuntaments d'arreu de Catalunya per mirar d'erradicar aquests matrimonis forçats. Entre aquests ajuntaments, i la Bisbal d'Empordà va aprovar aquesta moció el passat mes de febrer. Un dels objectius és que cada municipi es declari lliure de matrimonis forçats i assumeixi responsabilitats clares. Carla.
Entre les mesures que proposa l'entitat hi ha la formació de professionals als serveis socials, educatius, sanitaris i jurídics. Segons la seva directora, Carmen Vinyoles, és clau que els ajuntaments esdevinguin espais capaços de detectar i prevenir situacions de risc des de la proximitat.
I respecte als ajuntaments, nosaltres pensem que després de 10 anys de funcionament s'ha fet molta feina, hem atès més de 400 noies a nivell de Catalunya, però pensem que encara la pràctica del matrimoni forçat no és prou visibilitzada i prou abordada, que encara tenim moltes veïnes en les poblacions que estan patint aquesta violència.
Municipis com Girona, Banyoles, Olot, Arbúcies o la Bisbal d'Empordà ja han aprovat la moció. L'entitat confia que aquesta adhesió vagi creixent i es converteixi en una xarxa de municipis actius contra aquesta forma de violència masclista. Moltes de les joves ateses han nascut o crescut a Catalunya, però es troben pressionades per les famílies que segueixen patrons tradicionals que inclouen el casament amb una persona escollida pel mateix entorn familiar. En alguns casos, les noies són traslladades al país d'origen dels pares amb l'objectiu de casar-les i sovint sense possibilitat de tornar per falta de documentació.
Sí, d'entrada, que s'aclarin lliures de matrimonis forçats ja és una mena de posicionament polític, un compromís que crec que pot actuar molt com a taca d'oli perquè molts altres municipis doncs, ho vagin fent. Llavors, els compromisos concrets està en el nivell pràctic, diguéssim, no? Nosaltres proposem, amb l'experiència que tenim de 10 anys, proposem tot un seguit de formacions a càrrecs i a tècnics municipals.
Davant aquesta realitat, l'entitat disposa de pisos d'acollida amb el suport de la Generalitat, la Diputació i diverses fundacions. També col·labora amb els serveis socials i en actuacions més greus amb consolats per ajudar a repatriar les noies. Tot i això, Valentes i Acompanyades reconeix que els recursos són limitats i demana una major implicació institucional.
I canviant de tema perquè l'Hospital de Palamós ha renovat l'equipament del seu centre de dia gràcies a l'Oncotel 2024. Amb els diners recaptats s'han aconseguit comprar 2 lliteres i 12 butaques ergonòmiques. Carla Mallol.
Sí, exacte. La Fundació Oncolliga Girona i els Serveis de Salut Integrats Baix Empordà han donat prop de 45.000 euros que han servit, precisament com comentaves, per comprar 2 lliteres i 12 butaques ergonòmiques. Des de l'inici de la iniciativa solidària, l'hospital ha rebut donatius que ja sumen més de 320.000 euros. L'última edició de l'Oncotrail ha recaptat gairebé 400.000 euros. D'aquests, més de 200.000 s'han destinat a cobrir necessitats dels hospitals de les comarques gironines. Els Serveis de Salut Integrats Baix Empordà participen a la cursa des de la primera edició. Fins ara hi han pres part més de 500 corredors repartits en 66 equips. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha destacat que iniciatives com aquesta creen una roda solidària.
I són una de les empreses que més hi col·labora, 8 equips, no?, que participants en les darreres edicions, i semblaria, doncs, que a la propera tornarem a tenir, doncs, 8 equips més, i per tant, doncs, és aquesta, diguéssim, implicació circular, eh?
També la presidenta d'Oncolliga Girona, Paqui Badosa, ha subratllat la importància de divulgar i donar suport als malalts de càncer.
La divulgació hi ha de ser-hi. En aquest cas concret, sabeu que és gràcies a tots aquests mils, diré, de corredors que fan aquesta prova, i per tant han de ser conscients de que aquell seu esforç ha tingut un revertiment directe per l'objectiu que era, i penso que la claretat sempre és bàsica a tot arreu, i en aquest cas més que mai, no? I per tant, per això necessitem difondre aquest tipus d'actes, i a més animar i agrair a tota la gent que any rere any participen en aquesta activitat.
La cursa d'Oncotrail es disputa des del 2013 i recorre 100 quilòmetres per corriols de la Costa Brava i les Gavarres. Cada equip fa una aportació mínima de 1.000 euros per participar-hi.
I abans d'encarar aquesta recta final del Supermatí, escoltem una mica de música amb detalls i Si ho deixéssim tot. Yeah, yeah.
Sal a l'esquena i la cara li brilla, i observem els peixos dins de l'aigua cristal·lina. La pell la té morena i el sol l'il·lumina. Diu que una vida amb mi s'imagina. Què passaria si ho deixéssim tot? Agaféssim un dia i ens pirem pel món. Amb tu ja faria el que fos. M'empano, em cau la bava i em quedo amb cara de tontet, i només amb una mirada m'has deixat tot petrificat. I sé que tu estàs de tornada, que no tot era com semblava, que és millor tal com s'ha quedat. Ens connectem, deixa el mòbil, aprofita els moments que aquesta vida et doni. Mira els ulls a un amic, parla amb algú que et moli, que la vida és ara, no deixis que es mori. Deixa-la a l'esquena, la cara li brilla, i observem els peixos dins de l'aigua cristal·lina. La pell la té morena, però no es diu marina. Diu que una vida amb mi s'imagina.
Què passaria si ho deixéssim tot? Agaféssim un dia i ens pirem pel món.
I aquest dissabte, 31 de maig, Palamós viurà una nova edició de la Fira del Conte. Es tracta de la setena convocatòria d'aquesta iniciativa cultural i familiar, que tindrà lloc als jardins de l'1 d'octubre, en horari de 11:45 del matí fins a 9:15 del vespre. I per parlar de l'edició d'enguany, ens visita la membre de l'associació Viu Cultura Palamós, Lourdes Galceran. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí per parlar una mica més d'aquesta proposta aquest cap de setmana que es farà a Palamós, però no sé quines seran les principals activitats que podrem fer en aquesta Fira del Conte.
Bueno, sempre n'hi ha alguna de diferent que potser no s'ha fet les altres sessions, però bàsicament tenim bastant semblant, eh? O sigui, hi haurà les paradetes de llibreries, d'editorials, i també de...
Ui, crec que hem perdut a la senyora Galceran. Mirarem de reconnectar amb ella. Senyora Galceran, ara. Hola,
sí?
Bon dia. Sí,
sí,
ara, tornem-hi. Tornem-hi. Parlàvem d'aquestes activitats. Esclar, parlàvem d'aquestes editorials que podrem trobar aquí a la Fira del Conte de Palamós, però parlava d'altres activitats, no? Què més hi podrem trobar?
Bé, bueno, jo deia que hi ha dos o tres paradetes de gent que ha fet contes, ells, i aleshores venen a...
Ostres. Crec que hem tornat a perdre-la. Mirarem de posar una cançó ràpida, si de cas, i mirem a veure si podem tornar... Senyora Galceran, la tornem a tenir aquí?
Sí, jo us sento, eh?
Crec que hi ha mala cobertura, no sé per què. Esclar, ara em sent bé?
Sí, vale, jo sí.
Parlem d'aquestes activitats. Quines activitats hi tindrem?
A veure, deia que hi haurà dos o tres paradetes de gent particulars que han fet contes i venen a vendre'l i a fer publicitat a la fira. I aleshores ells poden fer signatura també del conte. Uh-huh. A part, potser com a novetat, hi ha una activitat de ioga per nens.
Ostres!
Sí, una autora que ha fet un llibre que es diu En Nico fa ioga, i després a les 7, que s'ha perdut.
No, que dic, que és prou interessant aquesta activitat de ioga per nens.
Sí, després ella farà un taller de petitet, curtet, vull dir, perquè clar, és per nens, a les 7, de ioga. Mm-hmm. Per ensenyar-los els moviments i dels animalets i tot això, però basat en el ioga. Mm-hmm.
I
també... Una altra activitat que, bueno, que ens interessa, que fa temps que intentem que la fira s'allargui pels preadolescents, per dir d'alguna manera, cosa difícil, i aquest any hi haurà un taller que es diu Els poders d'invisible, de l'Eloi Moreno, que també serveix per això, són jocs i per animar els adolescents a llegir i a participar d'aquestes activitats culturals. Això potser seria el més diferent.
És clar, no? Parlàvem de totes aquestes paradetes, de totes aquestes activitats, però parlàvem també, no?, de que interessa fer arribar aquesta Fira del Conte a aquest públic preadolescent. A vegades tenim la concepció errònia de que els contes només són per nens petits. És clar, no sé com s'aconsegueix, no?, fer aquest treball, fer aquesta feina d'intentar fer arribar els contes més enllà d'aquest públic infantil.
La veritat és que és difícil, eh? Ho hem intentat ja, no és la primera vegada, i costa bastant. Ja costa que vinguin a la fira, perquè ells assimilen conte amb nen petit. I és difícil, però, bueno, a mica en mica ho anem provant, i un amic porta un altre, i, bueno, i coneguts, i a veure, esperem que aquesta activitat vagi bé, perquè, a més a més, la fa una persona de la biblioteca, de la llibreria de Palafrugell, la Noia Giu, molt interessant i sap molt bé com funciona, no?, aquest sistema, però és difícil, sí, és veritat.
Però, esclar, tenim aquestes propostes d'activitats. Esclar, no sé si en els darrers anys, no?, s'ha vist aquesta tendència que llegir llibres en general, no només contes, ha anat decaient una mica o s'ha anat transformant. Esclar, no sé si a la fira ho noteu, no?, que el públic va variant. Heu notat que el públic no és el mateix que abans? Hi ha hagut canvis? Esclar, no sé si aquest públic ha anat variant en aquesta edat. No sé si és diferent, no?, el públic que tenim ara del que teníem fa uns anys enrere.
Bueno, nosaltres el que notem, que el que té molt d'èxit és amb nens molt petits, que no ens ho haguéssim pensat mai.
No?
Sí, de 0 a 3 anys, per exemple, al principi no fèiem res, perquè no hi pensàvem que pogués tenir èxit, i en canvi té un èxit bestial.
Ostres.
Perquè són unes activitats, però molt amb cançons, molt mogudes, amb una mica de disfressa, i pues, agraden moltíssims, perquè s'hi posa tota la família.
Ah, ostres, mira.
Clar, i tira molt. Després hi ha una altra activitat que també funciona molt bé, que és són contes però representats, però en anglès. I la veritat és que també tenen molt d'èxit. Sí.
I, esclar, entenc que la fira també està pensada una mica perquè totes les famílies visitin aquest espai de la plaça de l'1 d'octubre. Recordem-ho que abans es feia el passeig marítim de Palamós, el que passa que està en obres i ha canviat d'ubicació en aquesta plaça. Entenc que és una fira per tota la família, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres les activitats que fem i la fira, amb tot en general, és perquè hi pugui participar tota la família, tant el papa com la mama, com el tio, com la iaia, tothom. Poden venir qui vulgui, poden venir amb amics, si ja són una mica més grans, és que no hi ha problema. És oberta, eh? No, no hi ha cap problema.
I, esclar, porteu 7 edicions de la fira. No sé com ha anat canviant en aquests anys, perquè 7 edicions ja són unes quantes, però no sé com ha anat evolucionant en aquests anys.
Bueno, ha anat... Nosaltres, bueno, ara no vull personalitzar. El que sí que hem vist és que, per exemple, funciona cada vegada més tot el que té molta activitat. O sigui, un conte sol, una persona en allà, i que el nen hagi d'escoltar, no sol funcionar, no agrada gaire. Els nens avui dia són molt visuals i molt ràpid tot, perquè estan acostumats amb els ordinadors, amb els mòbils i tot això, i després, és clar, una cosa estàtica no els agrada i no funciona. Aleshores, tot s'ha de fer amb molta activitat, amb cançons, música, si pot ser, mira, si hi ha alguna disfressa també, i si hi ha tallers, que no siguin tallers allò sentats sol, saps? Només pintant. No, que hi hagi moguda. Això sí que s'ha notat molt. Aquest canvi cap al moviment, cap a lo visual, tot això sí. Sí, sí.
Clar, no sé si això acaba afectant una mica els hàbits de lectura que tenen els nens que estan pujant ara. No sé si la venda de contes segueix anant bé, perquè recordem-ho, tindrem aquestes paradetes amb editorials, també amb algun autor que correrà per allà que també signarà algun exemplar, però no sé si això ha fet canviar una mica els hàbits de lectura o la manera en la que estan creats els contes. No sé si vosaltres ho heu copsat, això.
Bueno, jo crec que depèn molt també del tema del conte. Si els hi crida l'atenció de la il·lustració, que és molt important, pot ser còmic, per exemple, és igual, també funciona pels més grandets. La qüestió és que el tema i tot el que es toca els hi cridi l'atenció, si no ja després és més difícil. A part, la veritat és que hi ha molta i molta varietat de contes, eh? Per dir que poden trigar i n'hi ha moltíssims. Aleshores, pot ser, evidentment, com tot, que alguns tinguin més sortida que els altres, clar.
I no sé quins autors hi podrem trobar per allà, per la fira. No sé si hi haurà algun autor de conte destacat per allà.
Bueno, el que dic, que hi haurà la Maria Fort, que ha fet un conte, home, i també els hi farà signatura de llibres. Després hi haurà la Dolors Garcia, que és aquesta noia... Bueno, aquesta senyora, que ha fet el conte de ioga, que també vendrà el conte i farà el taller i també els hi farà signatura. I després hi ha una parada de la Marta Jimeno, que també ha fet dos contes i un llibre. Evidentment que també ella pot fer signatura de llibres, sí, sí, de contes.
Per tant, tenim aquestes tres autores que hi seran aquest dissabte 31 de maig aquí als Jardins de l'1 d'Octubre de Palamós. I, finalment, ja per anar acabant, Lourdes, m'agradaria preguntar-te, espereu repetir les xifres de públic que heu tingut en anteriors edicions?
Home, mira, ens agradaria molt repetir i pujar encara. Sí. El que passa és que, sincerament, també depèn del temps, eh?
Em sembla a mi que hi haurà bona temperatura, eh? Vull dir, pel que ens ha predit el nostre meteoròleg, farà calor.
Bueno, mira, que vinguin amb gorra, sobretot això, perquè si han d'estar fent un taller o una activitat de mitja horeta o tres quarts o una horeta, vagin protegits i a partir d'aquí a disfrutar-ho.
Exacte.
Que és la nostra intenció, que ho puguin disfrutar.
Doncs recordem-ho, aquesta Fira del Conte, aquesta setena edició, que es viurà aquest dissabte 31 de maig als Jardins de l'1 d'Octubre de Palamós, que les persones que hi vulguin participar estarà activa des de 11:15 del matí fins a 9:15 del vespre. Hem parlat amb la membre de l'Associació Viu Cultura Palamós, Lourdes Galceran. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i esperem que vagi molt bé la fira. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, adeu.
Gràcies, adeu, adeu.
I recordem-ho, avui iniciem un període de calor de ple estiu amb temperatures que podran arribar als 30 graus a l'interior durant uns quants dies. Arran de mar la temperatura pujarà menys, amb valors inferiors als 25 graus i amb sensació de xafogó al cel. Hi haurà poques novetats, hi haurà domini del sol amb quatre núvols decoratius. Avui dimecres continuarem amb la mar ben tranquil·la i bufarà vent de garbí a la tarda, una mica més important a la zona de la badia de Palamós. Ha arribat així el moment de deixar enrere els jerseis i les jaquetes. Nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'ha emès a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, i ens tornem a retrobar, com sempre, demà a partir de les 8 del matí. Us donem les gràcies per escoltar-nos. Adeu, adeu, que vagi bé.